Doncs mira, avui comencem amb una efemèride, i és que tal dia com avui de fa 162 anys, o si vols et dic el número rodó, que potser te'n recordaràs més, a l'any 1860, 30 de maig del 1860, arribava el ferrocarril a Lleida per primera vegada. Bueno, és una bona efemèride. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que comencem setmana. La començarem al mes de maig, la acabarem al mes de juny. Avui, 30 de maig del 2022, hores d'ara, ens acostem als 26 graus. Als 26 graus de temperatura a la ciutat de Lleida. Estem vivint els darrers dos dies, però s'està vivint el mes de maig més calorós de les nostres vides a les contrades de Lleida. Almenys des de que hi ha registres dels darrers 82 anys. S'han batut 6 rècords, tots de calor. Demà en parlarem a fons amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, però avui el que farem és que ens expliquin quina és la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i escoltarem el reportatge que ens ha preparat l'Arnau Vila. Va de futbol. Va de futbol, com no podia ser d'altra manera, amb un cap de setmana on el futbol ha estat tan intens. És igual, escolta, al final de l'equip que siguis. Segut final de Champions i potser és juntament amb la final d'un Mundial de Futbol i d'una Eurocopa, potser és el moment més àlgid del futbol. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i després ens plantarem a les dues, des de dos quarts, parlant d'esports, a la nostra tertúlia de la radiografia. Vinga, que busquem aquesta previsió meteorològica amb el Said Esbai des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, intervals de núvols mitjans i alts amb nuvolositat d'evolució al Pirineu, on s'esperen xàfecs que poden anar ocasionalment amb alguna tempesta. Temperatures sense canvis significatius, excepte en lleuger ascens de les màximes al sud, amb valors de fins a 33 graus a Lleida i Balaguer, 30 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. A més, també vent variable tendint a component sud. Demà dimarts esperem predomini de cel poc ennuvolat i al Pirineu nuvolositat d'evolució diurna, sense descartar xàfecs amb tempestes ocasionals al vessant nord. Temperatures mínimes sense canvis o en lleuger ascens, màximes en ascens i vent variable fluix tendint a sud i sud-est amb intervals de moderat a la tarda al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I ara sí que busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem amb una darrera hora. Ja fa setmanes que t'explico el malestar de la plantilla d'autobusos de Lleida. Doncs bé, els treballadors d'autobusos de Lleida avui, aquest matí, han tornat a protestar per exigir a Moventis, que és la concessionària del servei de bus urbà a la ciutat, l'increment salarial del 7% pactat en el conveni per al 2022. El comitè d'empresa rebutja l'arbitratge sol·licitat per l'empresa, al qual estan convocades les dues parts demà dimarts al Consell de Relacions Laborals a la ciutat de Barcelona.
Demà anem a Barcelona perquè l'empresa Moventis ha presentat aquest expedient al Consell de Relacions Laborals a Barcelona i es toquen a Barcelona a sotmetre's amb un arbitratge que ni hem demanat ni volem. Continuem dient que això està signat, que ens ho paguin, i si no ho acabarà dient un jutge, però aquí a Lleida.
Estem escoltant a Paco Morales, que és el president del Comitè d'Empresa d'Autobusos de Lleida, que també recorda que l'actual concessió s'acaba el 30 de juny, és a dir, d'aquí un mes, i critica que la paeria no els hagi dit encara si preveu prolongar aquest conveni, convocar un nou concurs o si finalment acaba optant per municipalitzar la gestió del servei.
Estem a 30 de maig i només queden fins al 30 de juny de concessió d'autobusos de Lleida. Acaba la concessió. La plantilla, els treballadors i treballadores d'autobusos de Lleida, encara no sabem si renoven, si no renoven, si els hi donen un any, tres, quatre, no sabem absolutament res. Hermetisme total de, per part de l'empresa, per part de la paeria.
Una trentena de treballadors s'han concentrat aquest matí davant de l'oficina d'atenció d'autobusos de Lleida a l'Avinguda de Madrid i després han marxat cap a la paeria. A les 5 de la tarda repetiran la protesta coincidint amb el torn de tarda. Des del comitè asseguren que seguiran amb les mobilitzacions fins que l'empresa atengui les seves demandes. Així preveuen traslladar les seves protestes al proper ple de la paeria que tindrà lloc a finals del mes de juny. I tenim ja nou candidat al PSC de la ciutat de Lleida per a aquestes properes eleccions. Arnau Vilà, Fèlix Larrosa, és triat candidat del PSC per les eleccions municipals del 2023.
El primer secretari del PSC de Lleida, Fèlix Larrosa, ha estat proclamat aquest dissabte candidat socialista a l'alcaldia de Lleida. L'actual cap de l'oposició de la paeria ha estat l'únic que ha presentat una candidatura i ha rebut l'aval de 173 afiliats, superant doncs el mínim de 72 que necessitava. Larrosa ha afirmat que els lleidatans el que necessiten és sentir proximitat per part del govern municipal i en cap cas donar sensació d'abandonament.
No hi ha una presència del govern, no hi ha un lideratge, no hi ha un model de ciutat i, per tant, tampoc hi ha les solucions i les decisions que han de fer que els lleidatans i les lleidatanes es trobin més a gust a casa seva, estiguin orgullosos de la seva ciutat i, sobretot, que albirin una esperança i un futur immediat millor.
Larrosa s'ha mostrat preparat per encarar els comicis municipals, però sobretot amb forces i il·lusions renovades, que és així com s'ha dirigit als afiliats del partit.
I ara marxem cap al territori perquè hi ha un projecte força maco a Tàrrega. És un projecte de lleure que ofereix propostes de cultura i oci a persones amb discapacitat.
Es tracta de la iniciativa Atelleu, impulsada per la cooperativa de lleure Qualia del grup Alba, que busca fomentar l'autonomia personal i social dels participants. El projecte es va posar en marxa el febrer passat i actualment ja compta amb una quinzena de socis majors d'edat, els quals es reuneixen dos cops a la setmana per fer aquelles activitats lúdiques, esportives i culturals que ells mateixos proposen. En parla una sòcia del grup, l'Eva Fernández.
M'agrada perquè cuinem creps, fem una mica de teatre, fem ioga, mirem pel·lícules, escoltem música, fem karaoke, i fem jocs de taula, i fem dinàmiques, una mica de tot.
La seu de l'Espai de l'Atelleu està ubicada al carrer Mestre Maria Claret 7 i 9 de Tàrrega i obre tots els dimarts i dijous de 4:30 a 6:30 de la tarda. Tot i així, també hi ha activitats que es realitzen fora del local en espais comunitaris de la ciutat, ja que un altre dels objectius del projecte és el de vincular les persones amb la comunitat. Fer-se soci de l'Atelleu té un cost de 5 euros al mes que es destinen a cobrir les despeses de les activitats. L'entitat també compta amb el suport de subvencions de l'administració.
I Arnau Vilà, qui torna a la feina 2 anys després de la pandèmia, potser són dels darrers que reprenen la seva activitat habitual, són els castellers, que per cert estan notant la mateixa problemàtica que tenen el moviment associatiu de les ciutats.
Doncs sí, perquè els castellers és un col·lectiu que torna a les places aquest 2022 després de 2 anys de dificultats a causa de la pandèmia. Sobre el paper, el nombre de collers es manté estable amb un centenar de les que són actives, però tot fa pensar que la pandèmia passarà factura. Entre els reptes que tenen sobre la taula, les collers destaquen la falta d'un relleu per la canalla principalment i les dificultats per recuperar tots els membres que tenien abans del Covid. Ens en parla Guillem Capó, cap de la colla Malfargats del Pallars, una de les colles en busca de nous membres.
Covid, pandèmia, tancament, tot, no? I amb un coordinador vam estar parlant i tal, i van dir, bueno, pues, torneu a arrencar i anem endavant, i més endavant pues, veurem com podem proseguir, no? Però sí que és veritat que ens han donat un any més per seguir, perquè realment hem tornat a començar de zero.
La radiografia definitiva del fet casteller arribarà durant el concurs de Tarragona, que torna a l'octubre després de 4 anys.
Arnau Vilà, el reportatge d'avui, futbol.
Sí, tenim la final de la Champions disputada aquest dissabte amb una mica de recopilatori.
Això anava a dir, de recopilatori d'aquest any o de història de la Champions?
Aquest any, més aquest any, alguns talls periodístics, talls de veu, com ho ha viscut la premsa de Madrid, sobretot, i què ha passat.
Bé, t'escoltem en uns minuts. Abans, però, t'explico que el projecte Lupo ha identificat un mínim de 70 ossos i 8 llops des de l'any 2019 al Pirineu. En el marc d'un programa europeu coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha reforçat la col·laboració transfronterera i s'ha desenvolupat un pla per a la monitorització i el seguiment de les poblacions d'os i llop al Pirineu català, francès, espanyol i andorrà. Les dues espècies es mouen pel conjunt de la serralada, tot i que l'os ho fa amb una població reproductora al Pirineu central i el llop mitjançant la presència d'alguns mascles erràtics assentats al Prepirineu i al Pirineu Oriental. S'han recollit més de 500 mostres, com pèls, femta i orina en neu per identificar-los. I abans de parlar de la notícia econòmica del dia, t'avanço que, realitzar un tall d'hivern als camps d'alfals, això és una recerca de la Universitat de Lleida, redueix més del 50% les poblacions primaverals de la cuca verda, davant la qual els insecticides són poc eficaços. Així com et deia, ho assenyala aquesta recerca de la Universitat de Lleida i el Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó, publicada a la revista Crop Protection. L'estudi, que s'ha realitzat a 42 camps de la Conca de l'Ebre, suggereix que aquesta pràctica durant la parada vegetativa hivernal és útil i els investigadors proposen incorporar-la als programes de gestió integrada de plagues per a aquesta herbàcia que ocupa unes 20.000 hectàrees a les comarques de Ponent. I ara sí, ja que parlem de la notícia econòmica del dia, i és que la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegria, ha anunciat avui dilluns que el govern espanyol bonificarà en més d'un 90% els contractes en pràctiques amb cotització a la Seguretat Social dels alumnes que cursen una FP dual, la que combina l'ensenyament a l'aula amb la formació en empreses. Segons ha explicat en una trobada informativa, els alumnes de la FP dual, que representen només el 4% de tot l'alumnat d'aquest ensenyament, tindran un contracte laboral remunerat i cotitzaran a la Seguretat Social. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. ¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
És la veu de Nil Moliner, que ja saps que a través de la ràdio, de les plataformes digitals, doncs pots escoltar moltes cançons, però veure'l sobre l'escenari, doncs vindrà a Lleida. I vindrà a Lleida, concretament, el 19 de juny, que semblava lluny, i això és ja, en 3 setmanes, com el que diu, el 19 de juny a la plaça de la Sardana. És un concert que està inclòs dins del Magnífic Fest. Magnífic Fest, que des del 16 al 19 portarà artistes com Rafael, Tanchungueiras, Julieta, el Pony Pisador, Justin Quiles, Aleixa o ell, Nil Moliner.
Recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino, que la luna nos guía.
Ja pots connectar a magnificfest.com, tot junt, magnificfest.com, i comprar les entrades. Mira, ahir mateix, ahir diumenge em preguntaven, però escolta, que he escoltat que Rafael ve a Lleida? Sí, sí, Rafael ve a Lleida. Dia 16, és dijous, 16 de juny, estarà a la zona de la plaça de la Sardana, al turó de la Saubella, s'obriran les portes a 8:45 del vespre, i pots veure Rafael en concert. A més, ve amb una gira en la que està celebrant els 60 anys a sobre de l'escenari, 60 anys a sobre de l'escenari. Ràpid es diuen, poca broma. És el Magnífic Fest, magnificfest.com.
Llevarnos por el viento.
A més, veig aquí les tanxugueires, que ja saps que van estar al Benidorm Fest i que van optar... Bueno, van ser una de les tres candidates que per punts haguessin pogut representar Espanya al Festival de la Eurovisió d'aquest 2022. Doncs les podràs veure. Ells estan el dia 17, que és divendres. S'obren les portes a partir de les 8 del vespre, però és que a més com estaran a l'escenari el mateix dia amb la Julieta i amb el Pony Pisador. Magnificfest.com. Molta música i el turó de la Seu Vella.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
El futbol és l'esport més popular del món. El seu èxit es basa en la senzillesa que ha portat un complex esquema de patrons humans, i és que el futbol no és un simple joc. En alguns països, el futbol forma part de la cultura nacional. Reuneix o separa famílies, amics i comunitats. Avui tractarem el partit més esperat de l'any, el partit que ningú es perd, la final de la Champions. Madrid i Liverpool van disputar dissabte la 66a final de Champions, o antiga Copa d'Europa, a l'estadi de Saint-Denis, a París. Una seu que va ser ubicada després de privar Sant Petersburg, Rússia, com a ciutat organitzadora de la final després de la guerra amb Ucraïna. Entre blancs i reds jugaren la tercera final de Champions, sent la final més repetida de la història. La final d'aquest passat dissabte també va servir per decantar la balança, ja que en els dos anteriors precedents hi havia una victòria per cada equip, ja que el 1981 el Liverpool havia guanyat el Madrid per 1-0 precisament a París, i recentment el 2018 a Kiev el Madrid havia posat l'empat a 1 a finals entre ambdós conjunts al guanyar per 3-1. El Liverpool arribava a la cita amb 6 Copes d'Europa al seu palmarès i la possibilitat d'igualar el Milan com a segon equip amb més Champions, amb 7. I poder redimir-se de la final perduda a Kiev davant del Madrid, que va deixar els anglesos amb ganes de revenja després de la prematura lesió de l'estrella Mohamed Salah just al començar el partit i les malaurades errades del porter Karius, que van acabar donant la 13a copa a l'equip blanc. El Liverpool ha tingut un camí més plàcid fins a París, tot i que també ha patit, ja que als vuitens de final va estar un gol d'anar a la pròrroga amb l'Inter de Milà, i als quarts de final no va tenir tants problemes per superar el Benfica, un dels equips revelació, i finalment a les semifinals veuria com el Villarreal empataria l'eliminatòria al descans de la tornada, però l'equip de Jürgen Klopp resoldria bé l'adversitat de la segona part per finalitzar el partit amb una victòria per 2-3.
Robertson with the Liverpool corner, and Konate's there, and scores for Liverpool. It's as simple as that. Fabinho is onside, and Fabinho's gone for it, and he's drilled it through Rooney. Liverpool are back in front. Rooney can't keep that out either, and Liverpool do have a 2-goal lead again. Mane here beat Rooney to it, and this could be it. Mane's passed another one, he's got an open goal, he's got Salah there too, and Sadio Mane has done it all by himself, and Liverpool now are...
El Madrid, per altra banda, arribava a París amb l'oportunitat de guanyar la 14a Champions i doblar el segon equip amb més Champions al seu palmarès. Després d'una fase de grups irregular, el Madrid s'enfrontava al PSG als vuitens de final, on aconseguiria 3 gols en 5 minuts a les acaballes del partit de tornada, que li donarien el pas a quarts, que començarien molt bé pels blancs, ja que guanyarien a l'anada per 1-3 a Stamford Bridge davant el Chelsea. Un Chelsea que vendria cara a la seva pell, després de posar-se 0-3 al feu blanc. Els gols de Rodrigo van ser el temps reglamentari i de Benzema a la pròrroga van certificar el bitllet del Madrid a semifinals. Unes semifinals davant el Manchester City de Pep Guardiola, que va anar per davant a l'eliminatòria en 175 dels 180 minuts, abans que 2 gols de Rodrigo en el partit de tornada forcessin la pròrroga, on acabaria vencent el Madrid en una de les eliminatòries més èpiques de la història de la competició, fent que l'equip blanc accedís a una nova final de Champions.
Gol! Gol! Sí! Sí! Gol! Liga, segundo palo, Karim Benzema.
La final ja va començar amb més de mitja hora de retard per dificultats als accessos i algun aficionat majoritàriament del Liverpool que no va entrar però no hauria d'haver entrat. Un cop iniciat el partit, el Liverpool va donar sensacions de superioritat i va gaudir de les ocasions més clares.
Mané Caracolea se mete en el área, Mané, chuta Mané, al palo! Yo creo que la ha tocado Courtois.
Sí, sí. Fins que a les acaballes de la primera part, Benzema va alertar del perill del Madrid en convertir un gol en el primer xut a porta que seria anul·lat per l'àrbit francès Clément Turpin.
Queda muerto Konate, Benzema chuta! ¡Oh! 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 ¡Oh!
¡Oh! ¡Es Benzema! Fuera de juego.
A la segona part, el Liverpool volia seguir manant en joc i certificar-ho al marcador, però una contra del Madrid comandada per Federico Valverde i materialitzada per Vinicius posava l'1-0 al marcador.
Va llegar Valverde, Valverde pisaria, Valverde chuta, Vinicius!
¡Gol! ¡Gol!
¡Toma!
¡Valverde!
¡Toma!
¡Y gol!
El Liverpool ho va intentar de forma ininterrompuda i a falta de 10 minuts pel final, Mohamed Salah va tenir el gol després d'un gran control, però Courtois va fer una aturada que valia una Champions.
Fabinho largo, va buscar Salah al cuero. Vale, lo que acaba de bajar Salah, se mete Salah. ¡Qué paradón!
¡Qué paradón!
¡Qué mano! Qué...
El partit no va donar a més i el Madrid aixecava la seva 14a Champions de la història.
Ull les passions del futbol, Arnau?
Sí, sobretot al veure les narracions i com ho vivim, també. Sí. Aquí a Espanya, sobretot, el futbol es viu molt diferent. Sí que cada país té la seva cultura i la seva manera de viure-ho, però aquí a Espanya també molt característic.
Déu-n'hi-do. Molt bé, Arnau Vilà, doncs, bueno, ens escoltem demà i la setmana vinent nou reportatge.
Sí, i tant, aquí estarem.
Presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El hombre tranquilo de John Ford, con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi hem de posar somriures a les cares de la gent, eh? Perquè és que ens obliguen, ho hem de fer. Jo ja no sé si ho hauríem de fer cada dia. Cada dia hem de riure, eh? Però nosaltres t'ajudem els dilluns amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Déu-n'hi-do, quina troballa vam fer la setmana passada amb el diari aquell de Noticias del Mundo, eh?
Fantàstics, fantàstics.
Tremendo.
Que, com a mínim una vegada al mes o així, de tant en quant, féssim un Noticias del Mundo perquè va ser apagullant.
Però insisteixo, com és que es va deixar de fer? És que no ho entenc.
Jo tampoc, perquè a lo millor diu coses més reals que els d'ara, els d'avui en dia.
Això surt, això surt a Men in Black.
Ah, sí?
Sí, home, a la U, quan diu notícies per trobar coses que passen estranyes, busquen, compren diaris d'aquests estranys, quan comença el Will Smith, i li diu, aquí busques notícies, diu, es que aquí sale, diu, lo de verdad, lo otro es para entretener a la gente.
Hòstia!
Ah, Dios, amigo!
Mira, no n'haver mal cas. Si fa molts anys ja que no la veig Men in Black, molts anys. Hòstia. Bueno, no sé si vols que anem al lío, perquè...
Anem al lío, eh? Tira.
Anem al lío perquè tinc un conglomerat de notícies últimament que se m'han anat de les mans.
Bueno.
O sigui, i estic una mica preocupat perquè, clar, seran notícies que seran del gener o així, però és que n'hi ha tantes, últimament n'hi ha tantes, que no dono l'abast. I això és fantàstic. Diu, començo amb aquesta.
Va.
Diu, aturen un party bus que feia de discoteca sense permís i amb el conductor drogat.
Joder.
Vale? O sigui... home, la gràcia del partibús aquest, de l'autobús de la festa, és que almenys com a mínim el conductor és el que els porti a casa bé.
Home, i tant. No? Claro.
És un mic de tant. No? I llavors diu, i lo bo és que encara si no en tenien prou, diu, la Guàrdia Urbana de Barcelona va denunciar l'autobús que no havia passat la ITV i portava 71 passatgers.
Hòstia.
Per si de cas, eh?
Ai.
Tot el que pugui sortir mal ha sortit mal aquí.
Sí, fatal.
Diu, el conductor va donar positiu en drogues per consum de cocaïna i THC, que no sé el que vol dir, potser és cànnabis, però no sé què vol dir THC.
Va, però què de més bé així?
Sí, no que digui porros. Pues, va. Bueno, i dos notícies que s'ajunten perquè aquesta m'ha semblat de professional, i perquè això vol dir que és un bon conductor. Diu, casen un professor d'autoescola de Lleida, ebri i adormit en una pràctica. Vale?
Diu,
el van sorprendre dijous a la tarda a l'autovia del Picat i al Carràs. Va marcar una taxa de 29 mil·ligrams en sang en el test d'alcoholèmia i era la segona classe de l'alumne.
Hòstia.
Vale?
Pobre home.
Home, és veritat que és a partir de 25 el límit. A 25 es considera ja...
Que és el professor.
Clar, però és el que em fa gràcia, no? Perquè dius, hòstia... Diu, clar, llavors se van trobar el cotxe... I els agents van veure que era un cotxe d'autoescola i tal, però l'acompanyant estava dormit, vale? És a dir, era la segona classe del noi que estava conduint i l'altre va dir, tu ja estàs preparat. Jo me'n vaig a dormir, me'n vaig a fer la migdiada, que no me paguen prou. ¿Vale? I llavors, pues, re, el cas és que aquest senyor l'han... Això és una bona tècnica d'ensenyament, també, eh? No, no se li ha de tirar pedres a la teulada amb aquest senyor.
No, no,
una bona
no.
tècnica. Vas a tenir problemes.
Home, bueno, no sé.
Bon, diu, mira, espavila tu. A veure, si surts d'aquesta, és que saps conduir. Vull dir, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Així que...
Ja, i si no se'n surt, és que clar...
Clar, bueno, mira, però... almenys que no diguin que a Lleida no tenim bons professors de que confien en els seus alumnes. Bueno, dit això, no sé si tenen recordes fa unes quantes setmanes que m'he obsessionat amb un personatge de Hollywood que es diu Demi Lovato.
Sí, sí,
vale,
sí.
Que per la gent, si avui és el primer dia que ens escolten, pues bueno, ho aprofitem i fem un breu repàs. Aquesta Demi Lovato, en els últims anys, no ha parat de dir tonteries. Era una cantant, era una actriu cantant d'aquestes de Disney i no ha parat de dir tonteries, no? Que si los aliens no les gusta que les llamemos aliens, que si quiero salir con un extraterrestre porque son más cariñosos, que si es discriminació cap als aliens i aquestes coses, no? Vale, pues la nova és que Demi Lovato s'acaba de tatuar una serp gegant al cap.
Joder.
Llavors, clar, ja quan passen tantes coses, aquí potser hi ha un problema. El problema és que se li està donant massa canxa i li estan donant massa notícies amb aquesta senyora que potser no treballa a la tele des del 2013.
Sí.
Vull dir, potser ja n'hi ha prou de seguir la vida d'aquesta senyora que es veu, pobre, una noia jove, però es veu que ha perdut literalment el cap. I pot passar, però potser no cal. No sé, ha dit una serp o una aranya?
No, una aranya.
Una aranya enorme, enorme. Si entreu al seu Instagram ho podreu veure, que té el cap rapat i és una aranya tremendament gran.
A més, està feta amb sensació de profunditat, perquè sembli que realment hi és. És a dir, té fetes unes ombres i si tu ho veus des del costat, sembla que realment tingui volum. És tremendo, eh?
Sí.
T'han parlat d'aliens, a veure si encara... Bueno, és igual.
A lo millor ho és ella.
Ah, això ho anava a dir.
I ara ens trobem amb això.
Per això deia, bueno, que a los aliens igual no les gusta que les llamen aliens. Tot lligue.
Tot quasi. Hòstia, és molt bona aquesta, eh? Pues, seguint dins d'això dels tatuatges, m'ha semblat també important explicar aquesta notícia, i és que el titular diu: joven se tatuó, obro cometes, maldito, tanco cometes, en la cara, y ahora está arrepentida. Y diu: estoy desesperada. Es una pesadilla. A ver, noia. Yo no soc ningú per dir-li el que ha de fer o el que ha deixat de fer. Però, en la meva humil opinió, potser no estava molt bé tatuar-se la paraula maldito a la cara.
Sí, no. Jo crec que...
Perquè ella diu, home, és que m'ho van oferir gratis. I, clar, ara aquesta noia no hi ha manera i no troba feina.
Claro.
Feina, perquè quan va a les entrevistes i li veuen el maldito a la cara...
Claro, muy bien, gracias, que pase el siguiente.
Exacte.
Però en què se li ocorreix? Ara estic veient la foto. Ho té, diguéssim, a la front, però amb un lateral, damunt de la caiguda de l'ull. Però és grossa, o sigui, ocupa quatre dits d'amplada, ben bé. És gros el tatuatge.
És tremendo. Però bueno, hi ha gent de tot, al món ha d'haver gent de tot. Si no, no faríem aquest espai també, Ricard.
Vaja, ja te digo.
Clar, no sé si tinc temps encara d'explicar una altra notícia.
Sí.
Sí, vale. Pues, tinc una notícia que m'ha agradat molt, que és del Segre també, però més que res pel titular. O sigui, el titular m'ha semblat molt encertat.
A veure... Vale?
El Rambo de la Cerdanya cava un forat a la seva cel·la, a la presó de Brians, per passar la nit amb la veïna.
Ja, bueno.
O sigui, que a mi m'ha fet molta gràcia el Rambo de Cerdanya. El Rambo de la Cerdanya m'ha fet molta gràcia que algú es pugui anomenar, o l'hagin anomenat així, em sembla una genialitat, sincerament, i això. Però, vull dir, el titular en aquest cas s'ha de ser estic molt agraït perquè han sigut gent noble. És a dir, no ens han fet un clickbait.
Allò no.
El Rambo de la Cerdanya cava un forat per algo que te sorprenderà.
Sí, és veritat, és el típic.
Vull dir, si tu volies, ja està, amb això ja en tens prou i s'ha acabat, saps? Vull dir, vull dir que genial. Vale, llavors, ara anem amb una altra, notícia, que són dues notícies que s'han de llegir a la vegada, vale? Diu, un vigilant pinta sobre un quadre valorat en $1,000,000, obro cometes, per avorriment. Tanco cometes.
Nada.
Bé. Vale? Llavors diu, va pintar els ulls... va pintar els ulls de les cares abstractes de la pintura avantguardista Tres Figures, que es diu així, de l'artista soviètica Anna Leporskaya. Vale? Llavors, clar, jo me vaig enfadar molt quan vaig veure la notícia, perquè la reacció va ser de que la gent majoritàriament reia, no? Jo vaig pensar, dic, hòstia, sí, per una banda sí, però per l'altra és una catàstrofe, perquè és una obra d'art que s'ha pintat i tot, i s'ha de saber, una societat ha de saber contractar-la.
Claro.
No? Però, clar, quan hi vaig llegir, me vaig voler informar pel programa, i quan vaig llegir una següent notícia d'un altre diari, me va encaixar tot i vaig pensar, i llavors ja el dia vaig començar a riure, vale? Perquè aquí el 324 diu que és per avorriment, no?
Ah, bueno.
Però l'altra notícia està més ampliada i diu, i surt el titular diu...
No, si te'n rius abans...
És que és molt bo, és que no ho diu. Pensé que eren dibujos infantiles. Hombre que dañó valioso cuadro fue engañado por adolescentes.
Oh! Oh!
Resumidament, diu que...
Sí, és que és tremendo, eh?
Espera. Diu... Sin embargo...
És que tal, eh?
Aquest home va donar la seva visió, no? I diu... Hòstia, és que això és molt bo, eh? Diu... Observé cómo reaccionaba la gente al ver el cuadro. Y luego vi adolescentes de 16 o 17 años de pie y discutiendo por qué no hay ojos, ni boca, ni belleza. Había chicas en el grupo y me dijeron, dibuja los ojos, tú trabajas aquí. ¿Vale? Y la voz digo, espera, que yo ahora continúe. Digo, les pregunté, ¿son estas vuestras obras? Ellos respondieron sí.
Claro, hombre, ¿eh? Claro, los adolescentes que han venido aquí a pintar això, home.
Me dieron un bolígrafo y dibujé los ojos. Pensé que eran solo dibujos infantiles, contó el hombre al mismo medio. Y llavors, clar, aquest home era el vigilant del museu i es pensava que havien fet algo per aquests alumnes de l'institut. I diu, Alexander no conocía el valor que tenía el cuadro y que de haberlo sabido no lo habría hecho.
Hombre, ya te digo que no lo habría hecho, pero de totes maneres, on sabéis que el vigilant d'un museu es pensi que han entrat uns adolescents i han dibuixat amb una, i han dibuixat allí i que li passin un bolígraf perquè ell li dibuixi dos ulls. És que és tremendo.
És molt bo, és molt... I llavors la dona d'en Bell ha sigut més perspicaç i ha sortit a la palestra. I la dona diu... O sigui, defensant-lo així, eh?
Ah.
Su marido... O sigui, mi marido es un hombre ingenuo como un niño. Pero es normal después de haber servido en la guerra. O sigui, ja vam aquí...
Sí, sí.
Ja li he donat el tom a tot. No, no és que realment el vigilant sigui bastant justet. No. Clar, que com que va servir a la guerra, doncs pues pobre home, té seqüeles...
Hosti, noi. Poca broma. Bueno, és tremendo. És que ara estic veient els ulls que li ha fet i és tremendo. Vinga, va, acudit del... Va, l'acudit d'avui.
Diu, son dos amigos que se encuentran, lo típico, después de mucho tiempo, y uno dice al otro, dice, oye, y diu, ¿y tú cómo te enteraste que tu mujer te era infiel? Y el otro responde, diu, pues mira, diu, llegué a casa, diu, le conté un chiste, y el tonto que estaba en el armario se echó a reír.
Apa, Joel, bona setmana!
Bona setmana, Ricard!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo de abril, la verdad que fue casi un espejismo, ¿eh? Un breve respiro, porque el IPC ha vuelto a subir en mayo 4 décimas hasta el 8,7%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes y de los alimentos, según los datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE. La tendencia de los últimos 3 meses ha sido la siguiente. En marzo, los precios llegaron casi a los 2 dígitos, al 9,8%, la cifra más alta en los últimos 37 años. En abril bajaron un poquito, 1.5 puntos, hasta situarse en el 8,3%. Y ahora en mayo, como estamos contando, pues repunta hasta el 8,7. Es decir, seguimos con un IPC altísimo. Y esto de que decían que iba a ser algo coyuntural, pues mes a mes comprobamos que no es así, que se ha convertido en un problema ya estructural y que, como auguran muchos expertos y organismos económicos, pues esta situación puede durar meses, mínimo hasta el próximo año. Y para su previsión se basan sobre todo en la inflación subyacente, que en mayo siguió su escalada y se coloca ya en el 4,9%, es la cifra más alta desde 1995. Malas noticias si se tiene en cuenta que para muchos economistas este indicador es el más importante, el más relevante, porque excluye a los productos energéticos y también a los alimentos frescos, que son los más volátiles. Bueno, pues los precios disparados se enquistan, y eso que en mayo parecía que la cosa iba a ir un poquito mejor porque llevábamos ya un mes con la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, pero ni por esas. En este caso han subido tanto los precios de las gasolinas que han absorbido ya más de la mitad de la subvención aprobada por el gobierno. Es decir, a nada que se vuelvan a incrementar unos céntimos, ya estarán por encima de lo que pagábamos antes del subsidio. Y tampoco la ligera caída de la electricidad ha sido suficiente para contener el IPC. Y es que, aunque el precio del megavatio hora, pues sí, ha bajado un poquito, sigue estando tan disparado que apenas tiene repercusión. Vamos a ver qué pasa cuando entre en vigor el tope al precio del gas natural en España y Portugal, que está pendiente todavía del visto bueno final de la Comisión Europea, que debería, en teoría, abaratar la factura eléctrica. Y esperemos que ya sí se note en el coste de la vida. Y una cosa más. Los precios de la alimentación, que están también altísimos, amenazan con seguir así o incluso peor si no se encuentra una solución al parón de las exportaciones de cereales y aceite de girasol de Rusia y Ucrania, los dos países que son grandes exportadores. De ellos sale el 30% del total de trigo que se consume en el mundo. Aunque Rusia, sí, ha continuado vendiendo este cereal, vendiendo el trigo, las sanciones han complicado su logística. Mientras que en Ucrania los puertos permanecen cerrados prácticamente desde el inicio de la invasión y hay en este momento más de 20 millones de toneladas de grano almacenados que no se pueden distribuir. Tampoco los agricultores del país saben si van a poder seguir con sus cultivos si la guerra se alarga. Así que todo esto puede poner en peligro el suministro en un contexto de incertidumbre global que desde luego tampoco ayuda a contener los precios. El INE dará a conocer los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 10 de junio. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, el primero de ellos es una última hora. La Guardia Civil ha localizado muerto a la pareja de la mujer asesinada ayer domingo mientras trabajaba en un restaurante de Tomelloso, en Ciudad Real. Se confirma que se trata de un caso de violencia machista. También ayer en Vélez, Málaga, otra mujer falleció apuñalada por su pareja. En Carballo, en La Coruña, hay una mujer en estado crítico tras ser agredida por su marido, que se ha entregado voluntariamente a la comandancia de la Guardia Civil. Y si hoy se celebrasen las elecciones en Andalucía, el Partido Popular obtendría entre 47 y 49 escaños, lo que le dejaría a 6 de la mayoría absoluta. Vox doblaría escaños hasta los 21 o 23 diputados y la izquierda se quedaría lejos de los populares con los 32 del PSOE, los 5 de Por Andalucía, que es Podemos e Izquierda Unida, y el escaño que conseguiría Adelanta Andalucía. Ciudadanos, te estarás preguntando, Pilar, pues obtendría entre 1 y 2 escaños. Ahora tiene 21, lo que le impediría formar grupo parlamentario, según los datos que ha dado a conocer hoy el CIS andaluz. Recordamos que los principales programas y comunicadores de COPE siguen recorriendo Andalucía para recoger las preocupaciones de los ciudadanos andaluces. Hoy Ángel Expósito enciende la linterna, por ejemplo, desde Córdoba. Y además, ante el drama de la guerra, muchos se preguntan dónde está Dios cuando mueren inocentes en Ucrania. El cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, plantea hoy en su perfil de Twitter otros interrogantes, como si estamos haciendo todo lo necesario para parar esa guerra, si somos solidarios, si fomentamos la paz y si dejamos actuar a Dios a través de nosotros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Isco anuncia su despedida del Real Madrid.
Es el segundo de los tres que terminan contrato esta temporada con el conjunto blanco que anuncia su marcha. El primero fue Marcelo después de la final y ahora lo acaba de hacer el malagueño Melchor Ruiz.
Sí, el primero Marcelo lo hizo oficial en París el sábado, muy emocionado tras conquistar la 14ª Champions para el Real Madrid. Es su quinta Copa de Europa para un total de 25 títulos, siendo el jugador con más títulos en la historia del conjunto blanco. El segundo en hacerlo, como dices, es Isco. Lo ha hecho en sus redes sociales a través de una carta, recuerda los 9 años en el Real Madrid que ha pasado cumpliendo todos sus sueños, ha agradecido al club, a jugadores, técnicos, personal y aficionados por lo bien que le han tratado y se despide con un hasta siempre a la Madrid. Isco ha conquistado 20 títulos, entre ellos 5 Champions y ahora solo falta saber si también se va a despedir Gareth Bale.
El Real Madrid inicia vacaciones hasta los primeros días de julio y sobre los graves incidentes en la final de la Liga de Campeones con robos y agresiones a los seguidores madridistas, hay una reunión a esta hora en Francia del Ministerio de Deportes con los responsables de la organización del partido para depurar responsabilidades. Y estamos muy pendientes de conocer los horarios de los partidos de cuartos de final de tenis en Roland Garros. Son partidos de mañana. Nadal y Alcaraz, los dos, han dicho ya que no quieren jugar el partido por la noche.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida per sobre dels 26 graus a la ciutat de Lleida. El que fem tot seguit és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer la previsió meteorològica pel dia d'avui i també de cara a demà. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, intervals de núvols mitjans i alts amb nuvolositat d'evolució al Pirineu, on s'esperen xàfecs que poden anar ocasionalment amb alguna tempesta. Temperatures sense canvis significatius, excepte en lleuger ascens de les màximes al sud, amb valors de fins a 33 graus a Lleida i Balaguer, 30 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. A més, també vent variable tendint a component sud. Demà dimarts esperem predomini de cel poc ennuvolat i al Pirineu nuvolositat d'evolució diurna sense descartar xàfecs amb tempestes ocasionals al vessant nord. Temperatures mínimes sense canvis o en lleuger ascens, màximes en ascens i vent variable fluix tendint a sud i sud-est amb intervals de moderat a la tarda al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Fregant ja els 27 graus a la ciutat de Lleida. I ara sí, a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Treballadors d'autobusos de Lleida han tornat a protestar aquest dilluns al matí per exigir a Moventis, concessionària del servei de bus urbà a la ciutat, l'increment salarial del 7% pactat en el conveni per al 2022. El comitè d'empresa rebutja l'arbitratge sol·licitat per l'empresa, al qual estan convocades les dues parts per demà dimarts al Consell de Relacions Laboral a Barcelona, insisteix en reclamar a la firma que aboni a la plantilla l'augment salarial que recull el conveni. Alhora, el comitè recorda que l'actual concessió venç el proper 30 de juny i critica que la paeria no els hagi dit encara si renovaran o no aquest conveni.
Estem a 30 de maig i només queden fins al 30 de juny de concessió d'autobusos de Lleida. Acaba la concessió. La plantilla, els treballadors i treballadores d'autobusos de Lleida, encara no sabem si renoven, si no renoven, si els hi donen un any, tres, quatre, no sabem absolutament res. Hermetisme total per part de l'empresa, per part de la paeria.
Una trentena de treballadors s'han concentrat aquest matí davant de l'oficina d'atenció d'autobusos de Lleida, l'Avinguda de Madrid, i tornaran a fer-ho aquesta tarda a les 17 hores. Obrim plana local perquè Fèlix Larrosa es triat com a candidat del PSC a Lleida a les properes eleccions municipals del 2023. Arnau Vila.
El primer secretari del PSC a Lleida, Fèlix Larrós, ha estat proclamat aquest dissabte candidat socialista a l'alcaldia de Lleida. L'actual cap de l'oposició a la Paeria ha estat l'únic que ha presentat una candidatura del seu partit i ha rebut l'aval de 173 afiliats, superant, doncs, el mínim de 72 avals que necessitava. La Rosa ha afirmat que els lleidatans necessiten sentir proximitat per part del govern municipal i en cap cas donar sensació d'abandonament.
No hi ha una presència del govern, no hi ha un lideratge, no hi ha un model de ciutat i, per tant, tampoc hi ha les solucions i les decisions que han de fer que els lleidatans i les lleidatanes es trobin més a gust a casa seva, estiguin orgullosos de la seva ciutat i, sobretot, que albirin una esperança i un futur immediat millor.
La Rosa s'ha mostrat preparat per encarar els comicis municipals, però sobretot amb forces i il·lusions renovades, que és així com s'ha dirigit als afiliats del seu partit.
I ja saps que la pandèmia va tallar moltes activitats, una d'elles els espectaculars actuacions dels castellers. Doncs aquests tornen a les places. Ara bé, la falta de canalla i de membres a les colles estan marcant aquesta represa, Arnau.
Doncs sí, perquè la pandèmia ha fet que hi hagi 2 anys de dificultats per a les colles castelleres i sobre el paper el nombre de colles sí que es manté amb un 100 d'actives, però tot fa pensar que la pandèmia passarà factura. Entre els reptes que tenen sobre la taula, les colles destaquen la falta d'un relleu generacional, sobretot de nens petits, i les dificultats per recuperar tots els membres que tenien abans de la Covid. Ens en parla Guillem Capó, que és el cap de la colla dels Malfargats del Pallars, que és una de les colles en busca de nous membres.
Covid, pandèmia, tancament, tot, no? I amb un coordinador vam estar parlant i tal, i van dir, bueno, pues, torneu a arrencar i anem endavant, i més endavant pues, veurem com podem proseguir, no? Però sí que és veritat que ens han donat un any més per seguir, perquè realment hem tornat a començar de zero.
La radiografia definitiva del fet castellers arribarà durant el concurs de Tarragona, que torna a l'octubre després de 4 anys.
Gràcies, Arnau. Nosaltres parlem dels bocins d'història.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, camí cap a 2:15, és dilluns, parlem dels bocins d'història, encara al mes de maig, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues bon dia, mes de maig, però ja acabant-lo, eh?
Sí, sí. Ja s'està esgotant, això.
A la ressaca festiva que aquest any ha funcionat, com vam parlar la setmana passada dels cargols, que és l'últim de la temporada, i ara ja aquí juny, que ja està trucant a la porta, i bé, moltes cosetes també que seran interessants. Adéu.
Escolta, fa un parell de... Crec que fa un parell de caps de setmana, si no recordo malament.
Sí,
és que el temps passa volant. Tinc una amiga que em va convidar a veure restes que s'han estat restaurant de la zona del Call Jueu, de Lleida.
Sí,
que al final no hi vaig poder anar perquè tinc una agenda que és horrible, els caps de setmana. Però sí que t'he de dir que un dia m'hi vaig passejar, vaig pujar per l'ascensor, i un altre dia hi vaig pujar pel carrer Cavallers davant del parador, un carrer que surt de davant del parador, en perpendicular, sí, que dona en aquesta zona,
sí, sí.
I la vaig trobar tremendament abandonada, tremendament abandonada.
Suposo que aquesta companya que comentaves ha de ser una de les dues restauradores que està a
la
de restauració. La titular és la Carme Prats i la que està d'ajudant és la Maria Trigo.
Jo conec la Maria, sí.
La Maria, i que estan fent, bueno, sempre l'han fet, és una feina brutal de restauració. Tenim un laboratori de restauració de materials arqueològics de primer nivell a Lleida. I això crec que és important sempre de dir-ho, perquè a vegades són aquestes coses que tenim i que no se valoren, no? I és una feina aquesta de restauració de material arqueològic que no és fàcil de fer. I veritablement és una tasca d'aquestes que és important, perquè a vegades se treuen els materials i no es fa aquestes tasques, i si se treuen s'acaben deteriorant encara molt més. El que s'ha de fer és, evidentment, fer el procés que estaven elles ensenyant en aquesta exposició. Que, entre d'altres coses, bueno, van fer una mostra dels materials que van sortir en l'excavació que es va fer pues, ja fa 5 anys. La va fer la pròpia secció d'arqueologia de la Paeria. Es va capitanejar l'excavació el Xavier Pallà i la Marta Moran. I quan se va inaugurar ja fa 4 anys, és a dir, encara estava l'alcalde, doncs, bueno, va ser una inauguració de l'època del Fèlix Larrosa, i es van quedar tots una mica entre sorpresos i al mateix temps expectants de que una acció com aquella, que en el moment de la inauguració pues es veia molt espectacular, sí, seria difícil de mantenir-ho. Inclús recordo haver-lo comentat directament amb l'alcalde de Llavorens, i va dir, bueno, ja es farà. Evidentment, l'alcalde ja no està, ha vingut un altre equip de govern, i, com deies molt bé, aquella actuació que es va fer en el seu dia per fer dues coses, és a dir, com sempre, el casc antic, que és una zona que està sempre degradada, i en lloc de fer uns solars que queden abandonats i que després acaben a vegades abocats a les congreries, o fer també alguna actuació després, que també es comencen a fer algunes, de construir algun habitatge, aquí s'ha apostat per fer un parc urbà. Un parc urbà que, a més, tenia dos aspectes. Un, el que a base de ser aquestes passarel·les, que evidentment són espectaculars, sí, era passat per sobre de les restes que podien trobar-se de l'antiga cuirassa, que aquesta seria el segon aspecte. Aquesta zona estem a la part de lo que seria el call jueu de Lleida. Sabran els oients que els jueus, sobretot a partir del segle XIII, en general se'ls sol posar en barris, en guetos, d'alguna manera, propis per ells, i que s'acaben tancant, i, bueno, potser el gueto més famós del món és el de Varsovia, que allí durant la Segona Guerra Mundial els alemanys el van convertir en una mena de supercamp de concentració urbà i que va haver atrocitats totals, tot i que al ser en una zona urbana pues, també van trobar possibilitats d'escapolir-se, a part de l'aixecament que van fer els jueus al final de la guerra, tot i que no els hi va servir més que de poc, perquè esperaven que l'arribada dels russos acabés alliberant-los, i els russos van parar fins que al final els alemanys se van entretenir i els van aixecar als jueus. Bé, això és, com sempre, un discurs paral·lel, però recordar que durant l'edat mitjana els guetos que hi havia a les ciutats catalanes, com a totes les altres ciutats europees, al principi eren zones, els jueus sempre hem de pensar que ha estat una població, independentment de les seves creences, independentment del fet aquest que tenen aquesta idiosincràsia peculiar de la seva llengua i que han mantingut una mica aquest esperit particular, però han estat des de bons artesans a gent intel·lectualment en general força preparada. I aquí, precisament, en l'excavació que es va fer, per exemple, a nivell així anecdòtic, podríem dir que van sortir uns dipòsits en els quals se guardaven pergamins, és a dir, que la pell que es treia de les adoberies, aquestes que teníem a la vora de l'actual Rambla de Serran, les pells més fines se podien tractar per fer documents per poder escriure. És a dir, recordem que la impremta tardarà encara quasi de dos segles d'intentar-se, per tant, tot havia de fer-se a mà. El fet que el barri jueu estigués a tocar l'Estudi General fa que, diríem, tenia la venta fàcil de... és com si tinguessis una impremta a la vora de la universitat, que ara ja és diferent, no? Però és el mateix. És a dir, que una manera de canalitzar aquell producte, i de fet a les fonts apareix com el carrer dels pergamins i de pergaminers, que està citat en un dels carrers que anava bàsicament de lo que és el carrer Cavallers a la costa del Jan, que seria el que d'alguna manera anava transversal a lo que és el call jueu, perquè els altres dos carrers, sobretot l'altre que pujava paral·lel quasi bé diríem al carrer Major, era el carrer del Soquet, que surt davant de l'antic cinema Granados, que equival més o menys al carrer actual de Sant Cristòfol, i que va sortir a l'aparcament que hi ha dalt de tot, que l'aparcament aquell, que es diu l'aparcament de la cuirassa, és precisament llavors aquesta mena de creu, que és el que articulava aquest barri jueu. Barri jueu que a Lleida té aquest nom especial de cuirassa, perquè precisament ja des de l'època àrab, la muralla que baixava des del castell del rei actual, des del que seria el barri de la Suda, que passa per l'actual Porta del Lleó, és aquest tram de muralla que últimament hi ha moltes queixes de la brutícia acumulada que hi ha, que un soci nostre ha fet aquesta tasca voluntària d'intentar-lo netejar, tot i que se torna bruta, però aquesta muralla acaba baixant i passa pel carrer Major, per la zona que hi ha de la Paeria i Sant Francesc fins a arribar al riu. Aquestes muralles, que en àrab se deien cuixars, seria una mica d'on vendria el nom, perquè el barri es va ficar al redós d'aquesta muralla, per això es diu cuirassa, no perquè treballessin el cuir, que també ho feia perquè feien pergamins, però no era per això, sinó era perquè estaven al costat d'aquest, el coratge, el cuitxara, seria en àrab, i aquí vendria aquest nom.
Ah, val.
Per tant, el call de Lleida té un nom especial, perquè els altres llocs són calls, simplement, i el de Lleida se diu cuirassa per aquest sentit. Per tant, me recordo en algun moment haver-lo comentat, inclús amb l'anterior alcalde, el de Félix La Rosa, l'Àngel Ros, de que a vegades concepte aquest complexe que tenim de les nostres coses, de dir el call jueu, el call jueu, el call jueu de Lleida, dic, home, tenim un topònim especial, un nom especial, mantinguem-lo, cuirassa, clar, jo concentre, sembla que és més de poble si fiques el teu, i al contrari, és a dir, ostres, nosaltres som diferents, en aquest sentit, doncs mantinguem aquesta diferència, que és un valor clar. A nivell de tot. No?
Home, és una singularitat, escolta, si la tenim i existeix, perquè li hem de donar l'esquena, només faltaria.
Correcte, correcte. Bé, llavors, aquella intervenció que es va fer va ser interessant perquè va recuperar aquest barri en plan parc urbà. Les restes arqueològiques no van sortir tantes com s'esperaven perquè pensem que els jueus van ser expulsats a l'any 1492. Per tant, allò es converteix ja en un barri cristià sobre el qual aniran construint i acabarà en el que seria la zona del Canyeret, aquesta més marginal, tot i que és curiós que a la zona on està el pàrquing d'aquella zona blava és on se van instal·lar els jesuïtes i van fer el primer seminari de Lleida, el qual va estar en funcionament fins a acabar la Guerra Civil i que va ser un d'aquestes presons de camps de concentració que va haver després de la guerra durant un temps i que després es van fer uns blocs molt coneguts com els blocs del seminari que teníem a forma de U i que al mig havia un mapa d'aquests didàctics que malauradament se van derrocar els blocs i també el mapa, no sé si està colgat o està destruït, que era com una base i el mapa de la península ibèrica en relleu, que era molt xulo i era una idea que havia tingut un dels mestres aquests famosos que tenim a Lleida i que a vegades també ens oblidem amb ells, no? I que veritablement pues, va ser aquestes coses que es fan, jo penso, s'hauria pogut mantenir perfectament aquella actuació dintre inclús el propi pàrquing. Però, en fi, abans de fer aquesta intervenció, com marca la normativa ciutadana, s'ha de fer la intervenció arqueològica, s'ha de fer la part urbana, les restes arqueològiques que van sortir i que s'han deixat a la vista, però són, a part d'aquest tram del barri del Soquet, que hi ha un barri així construït, amb còdols de paviment i cases als dos costats que es veuen doncs, els feixants del clavegueram. Hi ha algun altre mur que ha sortit en la pujada d'aquest carrer, però el més espectacular és aquest altre passarel·la que va a sortir del carrer Maranyosa, el que va sortir davant del Prador pràcticament, i que ahir va sortir una casa sencera, evidentment ensorrada, però sencera i que els arqueòlegs van començar a excavar i que al veure la complexitat de l'excavació, perquè tenia molt més potència que tot el que s'havia fet en tot el barri, i per les presses de la inauguració, que ja s'havia retrasat diversos mesos, i perquè els pressupostos no arribaven com calia, doncs es va decidir parar l'excavació després d'haver excavat 4 habitacions.
Això és un clàssic, de parar sí. Les feines, perquè el que hem de pensar és que ja de per si són feines entretingudes, lentes, per entendre'ns, a la que hi ha una interrupció d'aquesta feina per tornar-la a engegar, perquè clar, això no es pare i te'n vas a casa per parar, tu ja ho saps, Joan Ramon, hem de parar, vale, s'ha de protegir, per tant, correcte. Gastes un recurs i un temps en tapar-ho, per deixar-ho protegit, correcte, per entendre'ns. Sí. Per tornar-ho a engegar, has de tornar a buscar el finançament, tornar a buscar correcte. La data personal correcte. I destapar-ho i tornar a preparar l'excavació per seguir fent. Per tant, és el pitjor que es pot fer quan comences.
Sí. Home, el pitjor que es pot fer és deixar-lo abandonat.
No, evidentment.
Sense cobrir, no, perquè llavors sí que és un...
No, el pitjor vull dir parar. Sí, és que no, si comences, però, acaba.
Però si se para, si no pots continuar, el mal menor seria aquest. El que passa és que aquí es va fer, i els propis arqueòlegs, recordo que ho comentaven, els companys de la paeria, dient que, bueno, lo van fer la tècnicament és correcta, com tu dius molt bé, però se va ficar aquests geotèxtils, aquesta mena de malles que es col·loquen per protegir les restes, i també deixades a la vista amb aquella idea de dir, ei, això està pendent. Però bé, han passat més de 4 anys, no s'ha fet res més, i aquestes cobricions inclús s'han deteriorat, i fins i tot ells mateixos ho van comentar en aquesta jornada que es va fer aquest dia 17, al voltant de l'exposició que es va presentar dels materials que ara comentarem, doncs que fins i tot aquesta és una zona que tradicionalment, sobretot pels temporers, ha estat sempre un lloc de campament, i clar, aquestes restes, hi havia una zona que havia una pica de celler i que podia ser un petit cubícul per estar-ne, amb la qual cosa, doncs, és aquella sensació que en una ciutat del segle XXI que aposta pel seu patrimoni, que tinguem unes restes en aquestes condicions i gent que ve i que no té el lloc adequat i que s'ha de ficar en unes ruïnes, doncs clar, dona una sensació veritablement...
És que clar, el temps no perdona i la meteorologia tampoc. I correcte. Si això, a més, hi sumes aquest factor social, doncs és que estem en perill de perdre part d'aquest patrimoni. Sí. Que potser ni s'ha arribat a excavar, per entendre'ns.
No, això no s'ha arribat a excavar, perquè sí, això, aquesta casa era la casa d'uns jueus importants, per lo que es va trobar en l'excavació. Es va començar a excavar el pati i les dues habitacions al costat, i a la tercera ja es va parar. I el que va comentar el Xavier Pallà, pues que quan van abandonar precisament l'excavació perquè ja tenien les presses, havien fet el que no cabe per ficar la rampa de la passarel·la, i sembla que havia plogut o no sé què, al cap de dos dies se va caure una mica el límit que havien fet de l'excavació, i fins aquí, d'aquí ja no passarem, no? I al caure va sortir tota una estratigrafia meravellosa al darrere, és a dir, que la terra que havia quedat havia quedat com a reposada, i ostres, aquí tenim...
Sí, bueno, i el doble de feina darrere.
Correcte. I va començar a excavar-lo, i evidentment clar, va estar a davant de les expectatives, perquè va sortir... Seria una casa que tindria dos pisos, va haver un incendi, i el pis de dalt, en un incendi, doncs va caure tot a sota, i tot el material que hi havia en aquell primer pis va caure a baix, i a nivell arqueològic s'ha pogut trobar.
Ja.
I és el que se va retirar amb tota la cura, que és el que explicaven en aquesta exposició, que es deia efímera, perquè solament va estar un dia exposada, a lo que era l'entrada a la sala Víctor Cirara de la Universitat de Lleida, i les pròpies restauradores els van explicar aquesta tasca que van fer d'aquests materials que anaven, des de fragments de les pròpies muntants de les portes, que estava l'estrella de sis puntes, que saben tots que és el símbol jueu, a monedes, amb una guardiola, en diferents vasos ceràmics de bronze, metalls, panys de les portes, claus dels panys de les portes, altres materials, però sobretot potser destacar dues armes, havia una espasa i un punyal, que quan els veus de fotos tal com van sortir, diu, això ferro rovellat, això és impossible de salvar-ho. I ara ho veies com l'havien deixat, i era una autèntica, pràcticament, quasi com estava al segle XIV. No? Per tant, és una autèntica. Però la peça estrella, la peça reina, és com una mena d'àmfora, per entendre'ns, un gran recipient ceràmic, que té una decoració que està quasi, diem, de puntillat, amb uns animalons que s'estan enfrontant, i que era una gran tenalla per guardar aigua, i amb una ceràmica gruixuda que el que permetia era transpirar aquesta aigua i mantenir-la fresca. Aquesta tradició de lo que són los sillons o los càntics de casa nostra, pues que ja ve d'antic. I llavors aquesta casa tenia aquesta gran tenalla, i que l'aigua que sortia, la poqueta que anava regalivant per la paret de la tenalla, en lloc de quedar-se al terra, que a vegades ho feien els sillons, recordaran la gent més gran que se tirava un platet a sota, perquè sí, aquesta aigua quedés, doncs aquí tenien una autèntica base, que és una petita joia, perquè és com una maqueta de ceràmica d'una casa andalusí, una casa àrab, que es veu per un costat perfectament, doncs, els arquets, amb tota la decoració que podia tenir, amb aquests arquets àrabs i demés. Per tant, sobre aquesta base hi havia la tenalla regalivava, caia, i a dintre d'aquesta caseta àrab hi havia, aprofitant el que seria el pati de la casa àrab, anava guardant aquesta aigua, era d'autèntica delícia. Un material que era del segle XIII i que s'ha detectat que tenia el seu origen en Múrcia, per tant, aquesta gent d'aquí, de Lleida, doncs van ser capaços d'invertir uns calerons perquè aportar un objecte valuós com era aquest per una funció bastant, diríem, quotidiana des de Múrcia, una mena de fresquera, era important. I va ser destruït quan se va fer el que s'ha dit una revolta d'aquestes cristianes, un prohom també se diu, a l'any 1391, que va haver voltes a tot Catalunya, havia una autèntica descontent social, i les autoritats cristianes, per estar tranquil·les, van derivar aquest descontent cap als jueus. Com ja havia durant uns 60 anys un descontent contra els jueus, sempre els jueus han estat mal vistos per les seves circumstàncies de diferenciació, per tenir més recursos a nivell econòmic i demés, doncs sempre ha estat una mica els caps de turc. I el 1391 va haver una revolta a tot Catalunya, aquí a Lleida se va produir un assalt a la cuirassa, van morir 73 jueus, poca broma llavors, i van cremar aquesta casa. Després, el CAI es va recuperar perquè van tornar a evitar els jugadors fins que al final els Reis Catòlics, el 1492, els expulsen definitivament. Llavors, per explicar i veure aquests dos materials, a part d'això, es va fer tota una jornada tècnica en la qual es va convidar als altres CAIs jueus interessants que hi ha a Catalunya. Un, l'emblemàtic, el tradicional, que és el de Girona, i que la Sílvia Planes doncs, va vindre per explicar bueno, com és un CAI d'aquests supervalorats i que sempre es posa com a exemple. Tot i que, clar, allí doncs, és un CAI que està dintre del casc antic de Girona. El casc antic de Girona doncs, està en bastant bon estat, és a dir, és molt diferent al que ha passat a Lleida. Sempre s'ha dit que allí perquè és de pedra i aquí és de tàpia, però bueno, això són les circumstàncies simplement de la topografia i de la litografia que tens en el terreny. Però si estigués ben cuidat, la tàpia ja...
No, evidentment. Ja, parlar, no, ja en vam parlar, és veritat, és veritat.
Exactament, que també no té cap problema, no? Uh-huh. I després es va fer...
Joan Ramon, rodona, tenim un problema.
Que s'acaba el temps.
No, s'acaba... No, que s'acaba el temps, no, que s'ha acabat el temps, ja fa estona. Però tenim un problema, perquè, clar, volem resumir períodes molt importants i llargs en pocs minuts, i, clar, és difícil, això, eh? Del Call Jueu ja en vam parlar en el seu moment, quan es va fer tot el tema de la inauguració. N'hem parlat després per denunciar doncs, l'abandó que hi ha això, i, per desgràcia, ara, amb l'excusa doncs, de que ens van ensenyar certes peces, doncs hem hagut de tornar a parlar de que, escolta, aneu-hi de dia, de totes maneres, però veureu com està. És que no fa falta que t'ho digui jo, que t'ho digui el Joan Ramon. Ves-hi i mira-ho. Es pot pujar des del carrer Major amb un ascensor davant de Turisme, està?
Sí.
I si no, si pugeu per Cavallers, davant del Parador, qualsevol carrer que surt cap a la dreta, també hi podeu accedir.
Sí.
Escolta, la sensació del que hi havia el dia de la inauguració al que hi ha avui en dia ja s'ha degradat molt, bastant, eh?
Sí.
I les perspectives va que no són massa bones, tampoc, eh?
No, perquè alguna reunió que ha hagut de la sora aquest de barri sembla que no està massa per la feina, també amb l'excusa de que l'Ajuntament té pocs recursos, però a vegades és tan senzill com el fet de mantenir un mínim la neteja, les plejaris, això sabem que és complicada.
Per exemple.
Però, per exemple, un encert que va bé, que aquestes passarel·les tenien uns vinils, és a dir, uns cartells escrits en català, castellà, anglès i en jueu, que va ser interessant per explicar el que era allò. I llavors el visitant, amb uns dibuixos i unes fotografies, se podia fer idea del que havia estat allí. Clar, això en 4 anys, amb la climatologia de Lleida...
Sí, clar, evidentment ha desaparegut.
En circumstàncies normals, tenen una vida de 2 anys. És a dir, 4 és impossible que aguantin, no? A part de que la gent se pot entretenir en retirar-los, per tant... Però, bueno, ficar vinils i ficar això en un pressupost com una ciutat de Lleida és ni la xocolata del nord.
O, si vols, Joan Ramon, estudiar una altra fórmula perquè perdurin el temps. Per no haver-ho de posar cada 2-3 anys, jo què sé. Vull dir, si ja saps que està a la intempèrie, potser la solució dels vinils, que és molt bonic, al moment que ho poses, doncs no seria la més adequada. Bueno, sigui com sigui, que hem parlat d'un bocí d'història, que ja n'havíem parlat i que ja en tornarem a parlar. Ho fem tots els dilluns amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, escolta, cuida't la veu, per cert.
Sí, no sé, això aquest canvi de temps que ha fet tot, ha fet, pot estar cascat una mica.
Claro, aquestes fredorades de la setmana passada ara et donen, ara et fan factura.
Sí,
bueno,
sí,
cuida't força, ens tornem a escoltar dilluns vinent, no, que és festa.
Ah, és veritat, eh?
Ah, ostres, dilluns vinent, no, que és festa. O sigui, ja el 13 de juny, eh?
Déu-n'hi-do,
13
broma,
de juny.
Poca broma, per descomptat, i tant que sí.
Cuida't força.
Gràcies, igualment a tots, i bona entrada de juny amb festa del dia 6, exactament. Molt bé.
Uf, la que está cayendo, no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ella lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, ja directes cap a les dues de la tarda, és dilluns, i per tant això vol dir que parlem d'esports i de les notícies relacionades amb el món dels esports a la nostra tertúlia dels dilluns de la radiografia. Ben acompanyats, fa patxó que dir-ho, des dels estudis, amb la presidenta del Balafia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I també amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure si arriba el Xavi Pérez, no sé si està de ressaca, o sigui, li haurà afectat més la catorzena que la plec.
Sí.
Ah, però és del Madrid de veritat?
Sí, és del Madrid.
Vale.
Està Florentino Pérez i després Xavi Pérez.
Però no sé, a veure si arriba i després en parlem. Ara parlarem de resultats del cap de setmana i de pressupostos i d'altres històries, però deixeu-me que presenti el president de l'Atlètic Lleida, que està amb nosaltres, via telefònica. Xavi Batalla, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, aquí... Home, jo discreparia de l'Aldar Square, crec que és primer el Xavi Pérez i després el Florentino, però bueno...
Tant se li nota, eh?
Bueno, lo lleva adentro.
Déu-n'hi-do. Xavi Batalla, escolta, que s'acaba la temporada 2021-2022. No sé si ja darrerament amb ganes de que s'acabés aquesta temporada i pensant ja en la propera.
Pues sí, la veritat que sí, perquè de les expectatives que teníem d'estar lluitant al final de temporada per fer alguna coseta grossa, així com ha fet la Vanessa, a la qual li demanaré la recepta per l'any que ve, se'ns va fer una mica llarg perquè no van acompanyar els resultats, van entrar una ratxa dolenta i bueno, pues això s'ha fet una mica no agònic, però sí que ha costat acabar-ho. I bueno, si han tret les conclusions pertinents des de la part esportiva, des de la part del club, que no ha sortit del tot bé, i bueno, pues errors de planificació en algunes coses, decisions que no s'havien pres, però bueno, a tot el passat, pues lo important és treure conclusions, valorar el que s'ha fet bé, perquè ha hagut coses que s'ha fet bé durant l'any, ha hagut un bon espectacle al Ramon Farrús, amb bones entrades, molts dels partits han guanyat amb 3 i 4 gols, el qual en futbol és molt notori, i pues, i tot el que s'ha fet malament o tot el que no ha sortit bé, pues intentar corregir-ho.
Abans, per curiositat, he mirat la ratxa de l'equip, i al mes de març hi ha com un punt d'inflexió, és a dir, fins llavors crec que s'havia perdut un o dos partits, sí. I a partir del mes de març s'encadenen derrotes, algun empat, i fins a final de temporada dos victòries i 7 derrotes, crec. Va passar alguna cosa concreta al mes de març, o simplement és un cúmul de casualitats?
Sempre al final, des d'allò, entre tots la mataron i ella se murió, no?, que diuen. Sempre hi ha un cúmul de coses, un cúmul de detalls. Jo crec que ens va afectar, després del final de la primera volta, érem líders, vam acabar un 3-0 al Vilanova, i ens va vindre al Carràs a un partit que vam perdre 3-4 a casa, que jo crec que ens va crear una mica de dubtes, nervis, i després també havíem pensat a reforçar alguna posició de l'equip que no es va poder materialitzar, i això, pues, bueno, es va pensar que es podria tirar cap endavant amb el que havia, i després, bueno, el cúmul de detalls de partits que s'han perdut sense mereixer-los, però bueno, això és futbol, i ja sabem que tant a qualsevol categoria i més a primera catalana, tots els errors penalitzen molts, els equips estan molt igualtats, s'ha de tancar molt tots els partits, i no van sortir. I aquest parell de coses de partits amb errors individuals i amb falta d'encert, perquè realment érem l'equip que més ocasions creem en tots els partits, pues aquesta manca d'encert ens va condenar, ens va crear una mica de dubtes, tot i que l'equip, excepte un parell de partits, ha competit sempre i ha estat per guanyar a qualsevol partit, però bueno, els resultats manen i, sí, i no va acabar de sortir.
President, a nivell social, a nivell d'assistència als partits, fins i tot a nivell de base, com ens deies, satisfet, perquè s'ha fet una bona campanya. Ara s'ha de mirar ja la 22-23, i per desgràcia, perquè és que aquí a la tertúlia ja ho veiem que fa molts anys que ve lligat, doncs la vessant econòmica pesa amb una planificació. Com teniu el pressupost de cara a l'any vinent?
Bueno, el pressupost està per recobrir-se, realment s'ha assimilat al d'aquesta temporada, o sigui que hem d'ajustar alguna coseta i suposa que hi ha alguna despesa que haurem d'equilibrar.
De quan parlem?
Del pressupost pot estar al voltant d'uns 180.000 euros, tranquil·lament, tenint en compte que la plantilla, el primer equip i després altres accions que estem fent paral·leles, tenint en compte que també tenim l'equip de la Lliga Genuïn, que és una de les coses que seran molt notòries per llei de l'any que ve, no? Que realment s'ha fet una tasca amb aquest aspecte inclusiva doncs molt, molt important. Bueno, el pressupost comptem amb bastant suport d'empresaris d'aquí Lleida i empreses que ens han donat molt suport, a qual els agraïm moltíssim que creguin en aquesta idea, partint d'un club que no té deutes i que el que vol és créixer de la mà de tothom, i esperem pues, poder-ho fer. Som un club que no tenim cap subvenció per part de Diputació ni d'Ajuntament, i ens han dit que fer nosaltres sols. És com deia una vegada, recordo haver sentit a l'Albert, que, bueno, que els clubs aquestes, la gent que tira endavant projectes, com ha fet el Força Lleida, etcètera, que tiren projectes endavant i diguéssim, no pecho descobierto, però si realment sense fer això pues, tenen bastant mèrit, i d'aquí trenco una llança per tots els que estan de responsables de clubs que saben el que és, no?
Jo recordo més d'una vegada la Vanessa Ortega aquí a la tertúlia parlar molt bé de la vostra gestió des del punt de vista d'aglutinar empreses, moltes empreses a l'aportació d'aquest pressupost, vull dir que tampoc deu de ser fàcil anar trucant ara a les portes.
No és fàcil, tots ho sabem, però realment la gent, tots compren victòries, no? O compres una cosa que et faci, que vegis que hi ha gent al darrere, gent de Lleida, projecte interessant, projectes sensats, diria jo, i no obres faraòniques o coses que poden sortir. Jo crec que un empresari, una qualsevol marca comercial, escolta, el que demana és una mica de seriositat, o qui hi ha al capdavant, no dic per mi, sinó quin és el projecte, per poder donar-li suport. I realment, en aquest aspecte, crec que molts dels clubs de Lleida som molt transparents en aquest aspecte. El que no, la gent el que no té a preguntar és que no hi passa a presentar res amb uns deutes de X milions d'euros. Això realment cap empresari amb el seu judici ho pot comprar, no?
Bueno, a Lleida n'han comprat un, amb aquests deutes, però... Bueno, a veure com va tot plegat, però bueno,
ha passat. Crec que aquí hi ha molts experts que saben molt com va el tema i realment jo crec que queda la missa encerta a la meitat.
Jo crec que ni ells saben exactament tot el... Però bueno, és igual. Per cert, que s'ha incorporat ja el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Ha entrat ballant el xa-xa-xa.
Sí, venia de celebració, encara m'he durat.
Però ja ho hem dit. O sigui, t'ha afectat més la catorzena que la plec.
Pues claro, evidentment, perquè per guanyar la final s'ha d'arribar, hi ha molta gent que no arriba.
Bueno,
hi ha gent que juga al torneig de telegrafos.
Estem amb el Xavi Batalla, president de l'Atlètic Lleida, que jo he dit... No, perdó, l'Albert Escuera ha dit que després de Florentino Pérez ve Xavi Pérez. Home, i clar, Xavi pues... Batalla ha dit que no, després, davant ni tot.
Ah, bueno, moltes gràcies.
Per aquest honor.
Escolteu, de manera breu, teniu el president de l'Atlètic Lleida, Xavi Batalla, Vanessa Ortega, res. Xavi Pérez i Albert Escuera.
Res, Xavi, que ànims, que a vegades els resultats no acompanyen, però que això és un treball, com tu saps, de formigueta de temporada a temporada, i segur que els resultats arribaran, i ja saps la meva opinió, que és evident que tens el suport de molts empresaris de Lleida i això per a l'esport és vital.
T'ho agraeixo i em pots passar la recepta per l'any que ve, que tot ha anat molt bé.
Bueno, esperem que l'any que ve sigui millor que aquest, home, tranquil. Tot costa i bueno, el projecte sembla que és engrescador i que pot funcionar, per tant, endavant.
Molt bé, han ficat les bases, ara perquè ja rematau això.
Vinga, però jo faré una mica de periodista, no? I preguntaré, a veure, doncs, esportivament, si segueix el Turu i si segueix també la filosofia aquesta de jugadors de casa, o heu vist que potser amb això no n'hi ha prou?
No, el Turu segueix perquè vam fer una aposta esportiva que crec que han intentat portar la nostra granet de sorra en aquest aspecte, intentar ser coherents amb una aposta que es va fer l'any passat, començant des de l'any passat, el 4 de juliol, sobre una línia de joc que ha funcionat bastant bé, però no ha sigut el resultat que esperàvem, i això mirem de corregir-ho. Continuem comptant amb gent de Lleida, però sí, òbviament, reforçarem alguns llocs i mirem de reforçar-ho perquè ens permeti fer aquest salt de qualitat. Si no el trobem aquí, doncs l'haurem de trobar. Però es passarà molt per gent de Lleida, i en quant a l'estructura esportiva, doncs, una part de comptar amb els que comptem, la reforçarem de cara al primer equip, també.
Molt bé. Xavi Batalla, president de l'Atlètic Lleida, escolta, gràcies per atendre'ns avui en directe aquí a la radiografia.
Gràcies a vosaltres per la paciència.
Una abraçada.
Gràcies aquest any. Adéu.
Arribem a 2:15. Hi ha competicions que estan aturades, d'altres que segueixen. Poca broma que el Força Lleida s'ha posat amb un 2-0. Albert Escuert, defineix-me el camí que seguirà el Força Lleida si guanya el proper partit.
Bueno, ara està 2-0, divendres hi ha el tercer a Càceres, si guanya ja està a la Final Four, si no, diumenge hi ha el quart a Càceres, si guanya ja està a la Final Four, i si no, la setmana següent hi hauria el cinquè a Lleida.
A la Final Four?
La Final Four ens toca el rival que surt de l'eliminatòria Girona-Corunya, que està 2-0. De fet, a la primera ronda, totes les eliminatòries estan 2-0 pels equips que tenen el factor pista a favor.
La Final Four, que és el millor de 3, el millor de 5...
No, Final Four, semifinals i final.
Ah, vale, però partit única.
Sí. Aleshores, Estudiantes ja ha dit que la demana, Girona ha dit que la demana amb el suport de l'Ajuntament i la Generalitat, cosa que...
Bueno, és estrany.
Si més no estrany. Si més no dir-ho d'aquesta manera, no? A veure si resultarà...
Però quedem així correctament, home.
Ja, però és que el Força Lleida també la vol demanar, el que
també
passa
és
que...
També és català.
També és català, i al contrari que la resta... Doncs,
però no hi ha un tal Gasol.
Segueix els terminis. Llavors esperi a classificar-se per demanar-la.
Clar.
Però bueno, és igual, ja sabem com funciona. Jo crec que la Final Four se farà a Madrid. També és una qüestió de lògica, eh? Vull dir, la federació ja ho té tot allí, és la capital, bona ciutat, bona ocupació hotelera, pavelló per 13.000...
Bueno, que l'Estudiantes ja...
A veure, Estudiantes, i si no Girona, Marc Gasol, doncs pesa molt.
Clar. De totes maneres, pel Força Lleida, anar a Madrid, avui en dia amb l'AVE són 2 hores, vull dir que tampoc és un problema.
No, però no és això, és el component de jugar a casa, sí, claro.
Sí. El component de...
El Barris Nord és molt fort, ja ho hem vist, vull dir, no...
Bueno,
no hi ha cap pista com el Barris Nord, jo ja fa temps que us ho dic, ja ben estat a totes, d'ACB i de l'EM, no hi ha cap pista com el Barris Nord.
Estudiantes era una bona pista, jo vaig estar quan estàvem a ACB i a Pretena.
Però en un Estudiantes Berogán,
bueno,
fins al minut 35 es toca el violí.
Ja.
El Barris Nord, divendres...
Sí.
Als 10 segons, allò hi ha una pitada, que la primera posició va ser per Càceres, monumental. De fet, Càceres van acabar desquiciats amb els jugadors encara amb el públic.
Sí, bueno, estaven fatal.
Bueno, és el 6è jugador, el que es demana, l'afició, no?
El 6è, el 7è, el 8è, el 9è, el 10è...
Bueno, hi veurem, és una eliminatòria complicada, eh? Encara no està el sacriment.
Bueno, no. Un 2-0, eh?
Bueno, sí.
Bueno, a Càceres porta un 4-0 aquest any. El que passa és clar, que com més guanyes, també estadísticament més a prop estàs de perdre, no? I allí ens espera un ambient, no ens calentem, no? Vull dir, sense ser play-off, doncs la banqueta, el Força Lleida ja ha sortit de Càceres, xopa d'aigua a algun partit, hi va haver un desplaçament que quasi té ataconen al xòfer, el pobre Joanet, que ja m'explicaràs tu què pinte. Bueno, és una de les pistes complicades d'anar i més en català.
Sí.
Però... basquetbolísticament, el Força Lleida està a anys llum del Càceres.
Clar. Estava mirant ara, juguen el dia 2.
Divendres.
Aquest divendres,
no? No, 3.
El 3.
El dia 3, perdó.
Dia 3 a les 9, divendres.
Dia 3 a les 9, si es guanya ja guanya el Fort, si no...
Diumenge.
S'ha d'esperar el diumenge.
A esperar a les 8
de la tarda. I si no, després el Barri Nord.
Exacte, però bueno, esperem que no, perquè l'equip arriba justet.
Clar.
Vull dir, clar, Rosa encara no ha jugat, Cuellar surt de lesió, Hughes està tocat, Juani està tocat, Carrera està tocat, llavors si ho podem ventilar ràpid, millor. Però insisteixo que no serà fàcil, perquè Càceres és un rival, és molt dur, i apliquen aquella màxima de...
I el teu candidat per pujar, qui és?
El meu candidat per pujar?
Quants pugen, primer?
Estudiantes por decreto ley. Ara bé, després a la Final Four a un partit, pot passar que amb 6, perquè Estudiantes ha jugat tota la temporada amb 6... a un partit pot ser que tinguis el dia tonto i que te surti un Gasol, que te surti un Carrera, que te surti un Ward i te la liï, no?
Quants pugen, diu el Ricard?
Un.
Sí, un. És que és molt complicat.
Eh? Ja ha pujat Granada com a campió de la fase regular i ara surt un de la Final Four.
Sí, sí.
Jo sempre ho he dit, i el que passa és que, clar, com que no ens veiem les cares... Però a mi la temporada aquesta al Força Lleida em recorda molt la primera del Caprau a Lleida, que és aquell equip que no hi conté ningú, que és la revelació...
Que està a punt.
Que té veterans amb galons i després joves que dius, hòstia, Déu-n'hi-do, i que va sumant, se va fent fort, fins que arriba en playoff on Alacant, que era un autèntic equip, parlo i diu, fins aquí. Doncs jo una mica la temporada del Força Lleida la veig així, no? És un equip que anà creixent, que jo crec que farà Final Four, que té moltes possibilitats de jugar a la final... però que era una hipotètica final davant d'Estudiantes, doncs, bueno, fins aquí.
Sí.
Però, de moment, que no es quiten el bailout.
No,
totalment. Que recordem que venim d'un descens.
Somies gratis.
No, és que venim d'un descens i venim de passar-ho malament els dos, tres darrers anys. De salvar-ho als despatxos, de salvar-ho la darrera jornada, de salvar-ho quan hi faltaven dos només, així que
sí,
aquesta és la realitat, eh?
Per això que s'ha de ficar en context, no?, el que ha fet aquest equip aquesta temporada.
Amb hoquei femení, les noies del Vilassana s'ho jugaven a la darrera jornada. Finalment, doncs, bueno, ha sortit creu. Han fet una temporada espectacular.
És que ho volem tot,
claro,
volem
que sí,
tot
sí. Ser, finalment han quedat segones amb 65 punts. El Telecable va guanyar a la darrera jornada 5-6 al Cerdanyola i el Vilassana va perdre davant del Deportivo Liceo 5-6. Per tant, Déu-n'hi-do com ha anat tot plegat, però a 3 punts. Una grandíssima temporada, Xavi.
Una temporada de xapó.
Poca broma amb l'hoquei a Lleida. Lleida i comarques.
Sí, no.
Sempre hem dit que no li donem el valor que té.
No, i les xiquetes ho han treballat molt bé, han estat fins al final, i pues enhorabona. I a més, han arribat a jugar amb la Copa del Rei i aquestes coses. I això és molt important, ha de sortir a la història, tot això. El que passa és que...
I que encara hi som a temps, que hi ha el play-off.
Sí, correcte.
Hi som a temps.
Molt bé, escolta, del Lleida Esportiu, sabem alguna cosa? Bueno, Gabri no segueix, oficialment ara ja ha fet efectiva ell la clàusula que tenia per poder marxar.
Sí, que presenten sponsors que diuen que són categoria ara, segons el seu dossier de patrocini 40.000, però en realitat no donen ni la vuitena part.
Sí.
Però bueno.
Bueno, abans presentar una empresa de telecomunicacions i el Ramon Soler.
Bueno, però l'E-Telecom, a part de del tema econòmic, és perquè farà un tema digital al club, ja. Que això també té un valor, claro.
Sí.
Evidentment, tot suma, vull dir, les espècies també sumen,
Això, per això. I clar, Ramon Soler desconec l'aportació que fa.
Ara jo no sé exactament, l'Atlètic Lleida parlava de 180.000 euros la temporada... Parlava d'aquest... El Lleida Esportiu parlem de prop del milió o més del milió d'euros, no?
Per la propera temporada hem dit que tenen un pressupost d'1.300.000.
Déu-n'hi-do, És que és abismal,
Són molts diners, sí.
I qui s'ho creu?
Jo amb una dècima part.
A veure, Xavi, si no ens podem creure res del que ens diuen ja...
Ah, no, jo pregunto.
Però de tota manera, des del desconeixement absolut, 1.300.000 per la segona ref... Déu-n'hi-do,
Bueno, teòricament s'ha d'armar un projecte per pujar. Ara bé.
Són molts diners.
Els diners jo hem vist que no ho fan tot.
No, a veure, per segona ref són molts diners. Aquest any el pressupost per plantilla i cost tècnic crec que eren 400 i pico, 500. És cert que després el club té altres vessants i...
Però estàs triplicant.
I el volen professionalitzar, però... No, a veure,
segona ref,
si som capaços de reunir aquests diners i de gastar-los bé... Fantàstic. El que passa que a mi, jo soc partidari de piano, no? Ho hem parlat aquí durant la temporada. Veurem a veure la campanya de socis, quina campanya de socis es fa i quina és la resposta de la gent.
Jo penso que la gent comença la casa per la teulada. Comencem per lo més fàcil. A veure, què tenim? Podrem començar a cobrar subvencions estatals, de municipals, provincials i tot això? No ens els donaran? Ja hem pagat el que devem? Com estem? Comencem la casa pel fonament, no comencem la casa per la teulada. Vull dir, 1.300.000, va, molt bé. I què? D'on els traurem? Campanya de socis. 4. I què fem ara? On anem al 1.300.000? Ja comencem amb 800.000 de dèficit.
I esportivament,
S'ha fet algun fitxatge o no?
No, de moment no.
Al contrari, encara no es marxaran els quatre bons que tenim.
Sí, falta entrenador. Sé que hi ha ofertes de renovació...
A la baixa.
Justetes, a la baixa.
Bastant justetes,
per alguna, sí. Per algun membre de la plantilla.
Bueno, però estem al maig, vull dir, això fins al setembre, a fer l'equip sempre hi és a temps, no? El que passa que, bueno, jo sempre ho he dit, i sé que hi ha gent que se m'enfada. Aquesta gent ha salvat el club, perquè aquí a la tertúlia el desembre dèiem que el gener potser no tindria
equip,
no? El que passa que jo crec que viuen una mica allunyats de la realitat de la ciutat. Ei, i que si se'n surten, fantàstic, serà bo per tothom, eh? Passa que parlar de ciutats esportives, de pressupostos d'1.300.000, publicitar plans de patrocini i tal, quan no saps ni on jugaràs l'any que ve, no? En teoria serà el camp d'esports, però bueno...
Bueno, com, sí, s'ha de redactar un conveni, sí.
No, i l'altre dia des d'Andorra, clar, l'Andorra ha pujat a primera ref, i a primera ref no pot jugar en gespa artificial. L'altre dia des d'Andorra es deia que potser, bueno, hi ha la possibilitat de que l'Andorra jugués a Lleida. Em semblaria una barbaritat, però bueno... A veure, Gabri s'ha passat tot l'any pujant i baixant, també, no?
Que jugués a Lleida unes jornades fins que
adaptessin
el camp.
Exacte, sí. El que passa que Andorra, bueno, és canviar un dels 1.000 camps que tenen.
Volem fer un camp nou.
El que passa que, si has de complir tots els requeriments de primera ref, no és fàcil. I Andorra, ara per ara, el comú pot ser, i seria canviar-ho a gespa natural. Bueno, no ho sé. Però el fet és que el conveni amb la paeria tampoc està. Que no dubto que s'acabarà fent. Però també a veure en quins termes i en quines condicions es farà. I si es farà quelcom més, perquè el camp d'esports ja fa anys que ho diem, que es cau a trossos. Bueno, necessita una actuació integral, i tot això són diners. Aleshores...
Sí, no sempre anem a parar al mateix lloc, eh?
Clar, és que al final...
Ja, però el que diu l'Albert, per exemple, l'altre dia que vam tenir l'ocasió que estava el Lluís aquí, no?, en què estava molt engrescat en fer la ciutat esportiva, doncs primer potser arregla el camp d'esports, no?, que és on necessites també més... I la ciutat esportiva, doncs, pot ser una segona fase, no? Però és que jo crec que hi ha tantes coses alhora que...
A veure, la ciutat esportiva per a què? Si no tenim base.
Bueno, per fer-la.
Però, clar, és que és el que diu el Javi, és començar la casa per la teulada. Tu ara tens 6-7 equips de base, comptant el juvenil A, que ha baixat a Lliga Nacional. Jo crec, i és una opinió molt personal, que amb 7 equips de base, tu el que necessites ara no és una ciutat esportiva. I que si tens els diners per construir una ciutat esportiva, ostres, amb el 5%, arranja l'anexe, que el projecte ja està damunt de la taula i el té l'Ajuntament.
Sí, correcte. És que allí hi ha un lloc...
Fica gespa natural a l'anexe, fes un altre camp al costat, vull dir, és que el projecte ja hi és. I aleshores, quan tornis a tenir 25 equips de base...
T'ho planteges.
T'ho planteges. Però és que aquí ens pensem... No, és que l'escut tira molt. Ostres, jo porto 13 anys mastegant futbol base, i tu també.
Que torni la gent costarà molt.
I tu saps, Ricard, que ara el Lleida Esportiu és que no té les eines per convèncer a ningú.
No.
Perquè, malauradament, més enllà de l'escut, que això ens queda els romàntics, els pares i els nens el que veuen són categories.
Sí.
I els nens el que volen és jugar a preferent. I si no poden jugar a preferent, doncs se queden a l'equip del barri, i ja està. I l'any que ve Lleida només tindrà una preferent, que és la cadet. I tindrà la Nacional Juvenil, sí, però és que el Juvenil Bell tindrà la primera divisió, que és un salt descomunal. Aleshores, ostres, endrecem, recuperem les preferents benjamins, alevins, infantils, que no és fàcil, perquè no és fàcil, i després ja mirarem més enllà.
No, és que... Feina de més d'un any.
Que igual ens emportem una sorpresa i resulta que l'any que ve tenim 20 equips i tenim 4.000 socis. Tant de bo. Però a dia d'avui, 30 de maig, no pinta.
Una mica el que li dèiem al Xavi Batalla, és... A vegades les coses en un any no les pots aconseguir, en una temporada. Has d'anar treballant. Quan me demanava a mi la recepta, és que a mi no m'ha vingut caigut del cel tot això. És que portem 10 anys picant pedra al vòlei masculí.
Clar.
No? Llavors, al final, reculls els fruits. Però jo sempre ho dic a les famílies. Nosaltres hem perdut moltes vegades, eh? Moltes, moltes. Tens més possibilitats de perdre que de guanyar.
Sí, totalment.
Per tant...
No, i tu, al final, en vòlei masculí no tens competència.
No, ara no.
El futbol base...
El futbol n'hi ha un munt, eh?
Mira, tens un Atlètic Segre que té divisió d'honor infantil i cadet, que són les dues primeres etapes de formació futbol 11. Després tens AEMS, tens FIFS, tens Bordetes, i després tens els clubs de barri. Vull dir, no és fàcil, és que hi ha molta competència.
Sí,
moltíssima.
Sí. Per cert, que parlaven avui que havia a les diferents federacions de futbol base a Espanya més de 500.000 jugadors a l'any 2019 a Espanya.
És que el futbol base és un negoci.
És una passada.
És un negoci.
Per cert, canviem de tema radical. Marc Márquez, que anuncia que s'ha de tornar a operar del braç. 4-5 mesos de recuperació, temporada acabada.
Sí. Totalment. El millor és
tot, que... tot sigui ja per tornar d'una vegada per totes a engegar una temporada bé, eh?
Això no pinta
bé. Bueno, jo estava convençut que sí, que aquesta és la definitiva. Però bueno,
no pinta
sí.
bé, això.
Faltarà la moto, també, eh?
És que, amb sí. tot el que li ha passat al Márquez, s'ha demostrat de la importància de tenir un pilot com Marc Márquez, sí, que sí. més enllà de córrer com un animal, hòstia, t'evoluciona la moto.
Ah, això.
Des de que Marc Márquez no evoluciona la Honda, ja veieu com va la Honda.
I tant.
O sigui, no hi ha manera de portar-la.
Bueno, Xavi.
Felicitats.
14ena.
Per la part que...
Bueno, ja
poca veus. Broma, eh? Aviam, poca broma, tots els respectes, eh?
14 anys, hòstia, te conserves molt malament.
Sí, sí, ja ho sé, però bueno, són 14. Hi ha gent que només té 5.
14 Champions. Jo hi ha una cosa...
Jo l'he felicitat només entrar, eh?
Sí, no, no, sí, sí, sí. Dono fe, que ho he vist, eh? Sí, sí. Hi ha una cosa que vaig envejar. És la defensa del Madrid, com hi anaven.
Home.
Com hi anaven.
No, jo vaig envejar que xutant una vegada a porteria guanyes una Champions.
I gràcies a Courtois han guanyat.
I el porter, com
sempre. Va, però els porters també juguen.
Sempre diu el mateix, que jo me'n vaig recordar molt.
Que sí,
que el porter sí però n'hi ha que no paren tant. Exemple,
el 2014 no va parar tant, Courtois, no.
Bueno. Xavi Pérez, Albert Escuer, Vanessa Ortega, la setmana que veus dono festa, que és festa dilluns.
Ah, bé, ja
sí, fins a l'altra.
Adéu.
Apa. Adéu. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2, demà sí, a les 12:20.